10 minuts per sobre del punt de les 11 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dimecres 8 d'octubre. Saludem a aquesta hora la responsable del Servei Local de Català i el tècnic de normalització lingüística, la Mar Oñate i l'Albert Macià. Molt bon dia als dos.
Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Amb aquesta secció, l'Anell al Dit, aquesta col·laboració amb el Servei Local de Català del programa, avui descobrirem el procés de creació literària i amb una entrevista a l'escriptora, traductora i professora universitària Bel Olid, a qui en aquests moments esperem aquí a l'estudi Ramon Bernils de Cugat.cat.
Efectivament, Sergi, tindrem la Bel, que bé, com tu deies, és traductora, ha traduït més de 50 llibres, tant al català com al castellà, i des del 1999 fins i tot ha subtitulat més de 200 pel·lícules. Bé, la seva professionalitat és tan variada que si vols després quan parlem amb ella ja ho acabem d'explicar.
A més, avui la teniu a la inauguració dels cursos de català que feu al Casal Torreblanca.
A Casal de Joves de Torreblanca, avui a les 7 inaugurem oficialment els cursos de català. Llavors, aprofitant que un dels cursos que tenim a l'oferta complementària és de creació literària, doncs tindrem la Bel que ens acabarà d'explicar com s'ho fa això de crear.
De fet, a aquesta hora podem saludar la Bel, perquè ha estat a anomenar-la i ha entrat per la porta de l'estudi.
I apareix com un àngel, sí.
Bon dia, Bel.
Què tal?
De seguida parlem amb la Bel, que com dèiem avui serà en aquesta inauguració dels cursos de català del Servei Local de Català de Sant Cugat, però avui tenim altres temes. Hem d'anunciar el nom del guanyador o guanyadora que anirà al Teatre Auditori a veure el Zoo de Vidre. I, Albert, avui què ens portes? O Albert i Marc, què ens porteu avui de particularitat? Errors?
No, també, més que errors, perquè si no em fa la sensació que sempre els de català acabem amb aquesta idea. Exacte, i volem una mica, la idea és bandejar, no?, aquesta idea de castigar i penalitzar. Però com que l'altre dia vam fer esment al Dia Internacional de la Traducció i vam citar aquell llibre del Gerald Darrell, de bèsties, no? I com era exactament?
Ocells,
bèsties i parents, no? Doncs hem volgut reprendre un tema potser que a algú li pot semblar anodí, com és el tema de les bestioles, però que dona molt de joc a nivell lingüístic. Perquè, per exemple, hem buscat parelles d'animals, les típiques que se'ns venen al cap així ràpidament, per exemple, el cavall, no?, que la femella és l'euga, però que en zones dialectals alteren aquesta variant i diuen egua, que és igualment correcta, però que aquí optem per la versió d'euga. Hi ha altres casos que es donen una miqueta més de joc, per exemple, el tema de l'os. El tema de l'os, que com sabem, per no confondre'l ortogràficament amb l'os del cos, quan ens trenquem un os, doncs l'os, l'animal, aquest que corren per la Vall d'Aran i que l'empaiten els caçadors, doncs aquest, la femella de l'os és l'ossa, i tots dos s'escriuen amb accent tancat, i potser ens os estem més avesats a veure-ho escrit amb accent tancat, però l'ossa, doncs ja ens costaria bastant posar-lo. Doncs no, també, la femella de l'os també s'escriu amb accent.
Perquè normalment no li trobaríem molts cops.
Clar, no li trobaríem. És que d'entrada, ossa és una paraula plana de dues síl·labes i que acaba en vocal i fa com... D'entrada fa com fresa, no? Posar-li i dius, ui, quina cosa més estranya. Doncs no, com que ve de l'os, i per no confondre altrament amb la constel·lació, doncs ho posem amb accent. Altres parelles, diguem, simpàtiques, o que jo les trobo simpàtiques. Per exemple, el paó i la paona. Per què dic el paó? Perquè si jo dic el paó, en quin animal pensem? Sergi, quin animal et ve al cap el paó?
Quin animal em ve al cap?
Sí, d'entrada.
Habitualment parlem de gall dindi?
Parlem de gall dindi.
Però que diria sí, que no és el mateix?
Anàvem per aquí. Exacte, perfecte, ho has vist molt bé. Perquè quan anem el primer que record que tinc així d'un post, quan vaig anar al Zoo de Barcelona, doncs fa molts anys, ja, com anem petit, i anava perseguint això. Paons, però no sé per quins setxous acostumem a dir que són paons reials. Suposo perquè influència del castellà, no?, del que en castellà és el pau real, però en català no. En català un paó ja és aquest animal que estarrufa la cua per seduir les femelles i que és tan maco i totes aquestes històries. Però en canvi, el que ens mengem per Nadal, llavors no és un paó, el que ens mengem per Nadal quin és, que tu has dit?
El gall dindi.
El gall dindi. Ara bé, quina és la femella del gall dindi? També hi ha femelles, no?
La pregunta és per mi?
No, la pregunta és oberta perquè és simpàtica, perquè és un cas
patològic. Perquè tinc la resposta, eh?
Tens la resposta, la vols dir tu o que la digui la Mar, potser, no?
Jo no, jo no.
La Mar, que no l'estan escoltant
no,
a casa.
No, la gallina d'Índia, no?
No, la gallina d'Índia, no, és la polla d'Índia. I fa gràcia per dues coses, evidentment per la paraula aquesta, no? Polla, perquè sempre fa gràcia, no? Però també per aquest d'Índia o d'Índia, que s'escriu tot junt. És a dir, gall d'indi, d'indi, no és d'apòstrof, sinó que...
No apostrofem.
No apostrofem, i d'índia tampoc, només s'utilitza amb aquesta variable de l'animal, no? Altres parelles, doncs, simpàtiques, i ja tampoc ens estendrem gaire. Per exemple, l'abella, no? L'abella que en fa la mel. Però d'abelles en coneixem, no? Però qui és el mascle de l'abella? A vegades costa perquè d'entrada podem pensar en el borinot, però el borinot no, també és una bestiola amb ales peluda, no? Però la parella de l'abella és l'abellot. Que castellaríem el zàngano. I és curiós també perquè trobem un exemple que, com el llenguatge, doncs, dissortadament o no, doncs, reprodueix clixés de la societat i és sexista. I la majoria de paraules femenines s'acostumen a formar a partir del masculí. Però hi ha un petit grup de paraules, i aquest n'és un, abella, abellot, que es formen a partir del femení. I en aquest cas, normalment es fa servir el sufix ot, no? Doncs com abella, abellot, o, doncs, per exemple, doncs, nina, ninot. I no sé si pot ser que amb això, jo crec que paraules aquestes parelles simpàtiques, pot ser que doncs deixem pas, no, doncs a la Mar, i aquesta, doncs, ja que comptem avui la presència de la Bel, en podem treure alguna coseta més, oi?
Sí, Albert, una miqueta reprenent el fil que dèiem, no, del llibre aquest dels animalons que en parlàvem justament, perquè era el dia dels traductors la setmana passada.
Recordem.
Exacte, doncs tenim la Bel, que a veure, que hem comentat que és traductora, és professora a la Universitat Autònoma, es dedica a diferents àmbits de la llengua, és escriptora, sobretot, té el Premi Documenta del 2011 amb Una terra solitària, té també amb la col·lecció de contes amb la reputació, va guanyar el Premi Proa, d'acord? Fins i tot amb el Crida ben fora Estela va guanyar el Premi QWERTY, el millor llibre infantil de l'any 2009. Llavors ens plantejava amb ell a veure... que amb quina de totes aquestes professions et sents més còmode?
Suposo que el que més m'agrada... Perdoneu la veu, que estic encara sí. Una mica encostipada. Suposo que el que més m'agrada és poder anar canviant i que per mi, quan planejo la setmana, ja, no, per exemple, per la setmana que ve havia de quedar amb algú i m'era difícil dir quin dia perquè no sé mai què faré a una setmana vista i això a mi m'agrada, és una manera de treballar que m'agrada. Llavors hi ha els dies fixes que tinc classe i la resta de dies són una mica una sorpresa.
Que xulo.
Dia a dia es van omplint i m'agrada molt poder fer tantes feines, que és una obligació avui dia perquè amb cap de les feines que faig podria arribar a mantenir les meves despeses, no? però aquesta obligació de tenir diverses feines també és una vocació, perquè m'agrada fer totes aquestes coses, m'agrada escriure, m'agrada fer classes, m'agrada traduir i m'agrada ensenyar.
Amb quina professió vas començar, amb la de traductora, potser?
Sí, per mi va ser una vocació molt clara des de bastant jove, des de l'institut. De fet, vaig poder fer un taller de traducció a l'institut amb un d'aquests crèdits variables que duren un trimestre i em va encantar, m'ho vaig passar molt bé traduint, vaig trobar que era un exercici lingüístic fantàstic i tenia aquest component de repte també, no? De poder intentar dir una cosa en la teva llengua que no sempre té una versió molt clara, molt directa, sinó que hi has de fer algunes voltes, i vaig trobar que aquest joc lingüístic m'agradava molt i vaig decidir estudiar traducció i va ser una decisió molt feliç perquè realment és una feina que m'agrada.
Molt bé, i reprenent doncs el fil del que deies de la traducció, hi ha casos, i sobretot d'escriptors de renom, que a vegades exigeixen en alguna llengua un traductor determinat. No és la majoria, com tu molt bé ja saps, però llavors la pregunta que ens fem és, tu que ara pots parlar des dels dos vessants, no? Des dels dos vessants, com a escriptor i com a traductora, entens que algun escriptor tingui aquest gel determinat per voler col·laborar, voler treballar només amb un traductor, o...?
L'entenc, el que passa és que en alguns casos que conec és un desastre, perquè si l'escriptor no coneix molt bé l'altra llengua, és difícil avaluar la traducció. Llavors conec alguns casos d'escriptors que farien molt bé de desfer-se d'aquestes fílies i de deixar els professionals fer la seva feina. A mi em sembla que el que hem de lluitar és perquè hi hagi unes condicions laborals i també econòmiques dels traductors perquè puguem treballar bé i amb temps, i això com a mínim faria possible molt bones traduccions. No sé si asseguraria, però com a mínim donaria unes condicions en què les bones traduccions fossin millors. Llavors crec que els escriptors el millor que poden fer és cuidar els traductors en general i no obsessionar-se amb un, perquè de vegades és per simpatia o perquè connecten doncs, a nivell de preocupacions, el que sigui, i et sembla que ha de ser molt bon traductor, i en canvi no és així. Per tant, jo crec que cadascú ha de fer la seva feina, els que escriuen que escriguin, els que tradueixin, i sobretot refiar-nos que l'altre és un professional que ho farà tan bé com pugui.
Perquè el nivell de traducció, en general, la casa nostra és bo?
Depèn. Bueno, suposo que
trobaríem de tot?
Trobem de tot, i trobem de tot perquè hi ha de tot, i sobretot perquè depèn de quines editorials cuiden molt les traduccions i volen que siguin professionals que tenen unes condicions de treball dignes i que per tant s'hi podran dedicar, i d'altres que van una mica pel boc gros, no? Però l'altre dia, precisament arran del Dia Internacional de la Traducció, que amb molta alegria veig que us en vau fer ressò, que va ser el 30 de setembre, comentàvem les condicions de treball dels traductors arreu d'Europa. I, esclar, si a Catalunya un traductor professional com Ferran Ràfols, que fa moltes traduccions, en fa 10 o 12 a l'any, això és una traducció al mes, o una mica més, fins i tot si comptem que estaria bé que tingués vacances. Esclar, en altres països doncs, un traductor tradueix un llibre a l'any, o com a molt dos llibres a l'any. Per tant, evidentment, per una simple qüestió de temps, no pots pensar tanta estona amb una traducció que has de fer en un mes que una traducció que tens 6 mesos per fer-la. Per tant, és normal que si per guanyar-te la vida n'has de fer una al mes, doncs algunes et surtin molt bé i altres no et surtin tan bé. I també una qüestió d'hores, no? Si quan jo compto quan em surt l'hora a traduir cobro menys que la cangur que em cuida els nens mentre tradueixo, doncs clar, no és gaire bon negoci, no? Per tant, aquí no és només un problema de temps, sinó també un problema de diners, que en el fons és el mateix, no? Si tens més diners per treballar, vol dir que necessites que pots dedicar-hi més temps, no? I si et paguen menys diners per treballar, pots dedicar-hi menys temps. Per tant, jo crec que depèn molt de l'editorial, de si està cuidant el traductor o no l'està cuidant, i també molts traductors tenen altres feines, no? Jo en tinc 5 o 6 o 7, depèn de l'època de l'any, però la majoria de traductors com a mínim tenen una altra feina i la traducció la barregen amb el plaer, i per tant no els molesta cobrar menys, però és clar, això condueix a situacions complicades de mantenir.
Llavors, Bel, parlant del paper dels diferents agents que intervenen en el procés de creació d'un llibre, i parlant també, com deia el Sergi, del nivell i la qualitat de la traducció, què me'n dius dels correctors?
Oh, jo sóc amant dels correctors, no sé què faria sense vosaltres, i sobretot quan trobes un bon corrector que t'hi entens i amb qui pots parlar i amb qui pots discutir, jo crec que també millora moltíssim. Hi ha algunes editorials que arran que els traductors haguem pressionat per cobrar una mica més, han dit, ah, d'acord, doncs si us hem de pagar 2 euros més per pàgina, que ja us dic que és una misèria, doncs eliminem el corrector. Doncs fatal, no es pot eliminar el corrector perquè els traductors són professionals i sabem llengua, i jo soc professora de català, vull dir que representa que tinc un nivell, però evidentment també em va molt bé que hi hagi un professional que es miri el text des d'una altra banda.
Una segona lectura, clar.
Una segona o una desena, diguem-ne, sí, no. Perquè ja el llegim moltes vegades tots, no? Però evidentment els correctors... si trobes un bon corrector, jo de vegades demano a l'editorial una correctora en concret perquè treballem bé. I una cosa que sembla que molt fàcil i que no costa diners, que és posar en contacte corrector i traductor, moltes editorials no ho fan. I dius, home, doncs si som dos professionals treballant sobre el mateix text, el text es beneficiarà del fet que contactem, que parlem, que discutim opcions. De vegades jo ja ho sé que hi ha una fórmula que utilitzo que no és normativa, però tinc un motiu per fer-la servir. Doncs si puc parlar amb la correctora i explicar-li, mira, he fet servir això per aquest motiu, doncs la correctora li pot semblar bé o no, i en tot cas pot avaluar-ho amb més elements, no? Que si simplement li arriba un text anònim, diguem-ne, que no, no pot interpel·lar l'autor d'aquest text, no?
Evidentment.
I una mica allà, amb el tema de reprenent el teu vessant d'això d'escriptora, tu dius que vas començar, diguem, aquesta atracció pel camp de les llengües, pel taller aquest de traducció que vas fer a l'Institut, que m'imagino que et devia venir de petita,
no, suposo. No, les llengües ja sempre m'han interessat, però per la traducció en si, quan la vaig tastar, va ser en aquest taller, no?
D'acord. I en canvi, què és el que fa que, doncs, a més, doncs, passis al canvi de la creació, perquè et pot semblar... Jo crec que està intrínsecament lligat, no?, el tema aquest de la relació de traducció. No és estrany, hi ha molts casos, no?, de gent que doncs, opta per passar a l'àmbit creatiu, però en el teu cas, què és el que et porta d'un dia? Dius, va, doncs jo també vull passar doncs, a ser creadora.
En realitat, jo he escrit sempre, des que vaig aprendre, diguem-ne, la mecànica, sempre he escrit i tinc algun conte de quan tenia 6 o 7 anys i em fa gràcia de veure-ho ara, no? I simplement, per mi, la fascinació amb la lectura, que té molt a veure amb la traducció i, evidentment, també amb l'escriptura, és una constant vital. I, per tant, per mi va començar quan vaig començar a desxifrar el món escrit, que ens envolta per tot arreu, ho feia i ho faig constantment, no? Llavors, si ara teniu aquí molts papers i estic una mica atabalada perquè vull llegir-los tots, però alhora estic parlant i per tant no els puc llegir, però llegeixo els cartells quan vaig pel carrer. És una mena de compulsió de desxifrar constantment les coses escrites. I quan vaig començar a llegir històries, vaig descobrir que hi havia una manera de totes aquestes històries que jo m'inventava dintre el cap, també les podia escriure com altra gent ho havia fet. I llavors des de molt petita havia començat a escriure aquestes històries que m'inventava. Llavors, per mi el fet de la traducció és com una extensió més d'aquesta vida creadora en què no escric les meves històries sinó les dels altres, però en el fons és el mateix. No?
Sí, no formaria part d'un procés similar. Però sí que m'ha fet gràcia que quan parlaves de la mecànica d'escriure, dius que l'has hagut d'aprendre, no? És a dir, i aquest és un procés que jo crec que és més fàcil explicar-lo com a concepte que no pot ser difondre'l o intentar fer-ne, no sé si docència. En el teu cas, aquest procés d'aprendre mecànica d'escriure, podries atrevir-te a resumir què vol dir això en el teu cas concret?
Abans, quan he dit la mecànica, simplement volia dir com posar per escrit una cosa que pensava, no? Evidentment, escriure hi ha molts nivells, com bé sabeu, no? Que vosaltres que us hi dediqueu i que us dediqueu a ensenyar a la gent a escriure bé, hi ha molts nivells. Llavors, abans quan deia la mecànica, simplement volia dir quan vaig començar a aprendre que el que jo pensava es podia escriure en un paper i que els textos que jo tenia al cap es podien escriure en un paper en forma de paraules, etc. Primer amb una correcció més precària i després vaig començar a aprendre doncs l'ortografia, la gramàtica, d'alguna manera ja la tenia, no? A dins, com a parlant, però quan vaig començar a aprendre normativa, etc. I jo faig classes en una escola d'escriptura, al Laboratori de Lletres, que m'agrada molt perquè és com un tracte molt, molt familiar, i allà, sobretot, la idea és que escriure no se n'ensenya, sinó que se n'aprèn. I, per tant, tu tens el teu imaginari, tens el teu món, tens les teves idees, i has de transportar això en un paper per poder-ho compartir amb altra gent. Però, evidentment, primer hi ha l'imaginari i les idees i la voluntat de compartir, i després hi ha el text escrit. Llavors, el que m'agrada de com funcionem al laboratori és que és un... Els cursos d'escriptura són en realitat espais per compartir, en què tots els que hi anem compartim els nostres textos i en què, evidentment, doncs, jo tinc coses a aportar perquè he llegit molt, sobretot, perquè he escrit una mica i perquè he fet moltes reflexions sobre quina és la manera més efectiva de comunicar una idea als altres, perquè també la feina com a escriptora es tracta d'això, de comunicar de manera efectiva una idea. Per tant, puc donar orientacions sobre, doncs, mira, em sembla que aquí això, aquest paràgraf no és gaire clar, o aquí, si puntues d'aquesta altra manera, s'entén millor, o potser podries millorar això, però de la mateixa manera que jo ho faig com a conductora del curs, doncs tots els participants també aporten les seves experiències com a lectors i com a escriptors, no? I per tant, en aquest procés d'aprendre a escriure, no és ningú que està ensenyant res, som tots que estem suggerint idees, som en general lectors experts, diguem-ne, que hem llegit moltes coses i que per tant tenim algunes idees sobre el que està ben escrit i el que no està ben escrit, i fem suggeriments, i llavors l'autor evidentment després decideix si sí o si no. De la mateixa manera que a mi m'agrada també, tinc un parell de lectors beta, diguem-ne, que quan escric alguna cosa que tinc la intenció de publicar-ho, ho envio a aquests lectors beta i també em diuen doncs això sí, això no, i després evidentment jo faig el que em dona la gana, que per alguna cosa sóc l'autora, no?
Molt bé, molt bé. Jo crec que a la Maria i a mi ens ha agradat particularment aquesta reflexió, i si ens permeteu farem una mica de propaganda corporativa, tot i que compartim jo crec que enterament el que ha dit l'Abel, en el sentit que tot just avui al Servei de Local de Català ha començat un taller d'escriptura creativa que serà tots els dimecres d'un quart de 10 a un quart de 12, i jo crec que amb la professora que no és la Marisa Salgado, que doncs ja no és de nosaltres, però les reflexions que han fet amb ella jo crec que parteixen Em sap greu perquè li farem a sentir el que has dit, perquè és una reflexió molt compartida, no? Em sembla, Mar, amb el que comentava la Bel.
Sí, és una miqueta també la idea aquesta, no?, de compartir cadascú les maneres que té de voler comunicar, no?, aquestes coses que vol transmetre, i amb un tracte també molt familiar.
Això és important, que la gent se senti còmoda.
Facilita,
perquè,
sí.
Home, al final, si tu estàs compartint una cosa que has escrit, sempre és una cosa íntima, encara que no tingui res a veure amb la teva biografia, però una cosa que tu has escrit és un pensament íntim, i per tant és íntim, i és important, no?, que la gent amb qui ho comparteixes t'hi trobis còmode.
Clar. Tens alguna obra en preparació, Bel?
Sí.
Ens en pots avançar alguna coseta? O?
Això fa unes setmanes al diari Ara, sí? El Jordi Novka, que és un encant i que porta molts dels temes de cultura al diari, va fer una mena de sondeig entre alguns escriptors a veure què estàvem escrivint, i la meva resposta va ser: clar, no sé què vols que et digui, perquè igual que tinc 80 feines, tinc 80 projectes.
No crec.
Sí que estic treballant concretament ara en un llibre de contes que estic molt contenta de com estan anant fins ara, perquè a la mala reputació, una de les coses que m'ha arribat com a feedback és que els lectors que me n'han parlat, clar, els que no me n'han parlat no ho sé, no? Però els que m'han escrit o els que m'han parlat en persona sobre el llibre m'han dit que els havia interessat molt, que els havia semblat un llibre que estava molt bé, però que els contes eren molt foscos i que els deixaven com molt deprimits. I que
són durs, realment.
Sí, que els havien com de llegir-ne un.
Ah, llavors, exacte, s'han d'anar païnt.
Sí, anar-se'n a fer una volta.
Ja estic d'acord.
Al cap d'un parell de dies llegir-ne un altre. Sí. Per a un mes, i que és un llibre molt curtet, que té 100 pàgines i poc, però que costava molt de llegir. Llavors ara, el llibre amb què estic treballant ara, que també és un llibre de contes, intento que hi hagi també... És a dir, intento mirar la banda esperançadora de la humanitat també. No? Per tant, també hi haurà... Són situacions dures, però que també intento que hi hagi una mica més de no sé, focus, diguem-ne, cap a la banda més brillant de les persones.
Molt bé.
La Bel, que serà avui al Casal Torreblanca en aquesta inauguració dels cursos de català, podrà compartir amb els usuaris l'experiència que aquest matí ens ha portat al programa, el Sant Cugat a Fons, i hem d'anar marxant, però abans, gràcies, per cert, Bel, imagino que estan tan o més agraïts aquí la Mari i l'Albert.
Moltes gràcies.
Hem d'anunciar el nom del guanyador o guanyadora, que anirà el 12 d'octubre al Teatre Auditori a veure el Zoo de Vidre, amb aquesta entrada doble que sortejàvem. Mira, ja escoltem de fons el Xavi Calvo, ja ens la prepara.
Sí, recordem l'enigma, o bé, el dubte lingüístic que plantejàvem, que a mi em sembla que era claríssim. Teníem la cançó del Boig per tu, i bé, hi havia un verb que, bé, a causa d'aquestes confusions lèxiques en què de vegades ens trobem en el llenguatge...
La Bel somriu, doncs, potser ja sap la cosa.
La reconegut ràpidament.
Cada vegada que sentia aquesta cançó pensava: no!
Ja, jo cada versió que fan penso: ara ho arreglaran.
No, ho arreglen.
Doncs des de l'original de Sau, amb la Rada. Escoltem el fragment.
Sí, sisplau.
Ara ja sí que podem anunciar,
ara,
no?
Ara sí, aquí ho tenim,
on està la incorrecció lingüística.
Sí, és l'ús del verb reflexar en comptes de reflectir, que encara, com deia la Carme Gallego el primer dia del programa, sembla molt catalanet, no és gens correcte, ja us hauríem de dir reflectida. I la persona guanyadora de l'entrada doble per anar al Teatre Auditori aquest diumenge...
Ara sí, podem anunciar ja el nom.
Sí.
Endavant.
És...
Doncs és la Carla de Urmeneta, que com ja havíeu presagiat això de persona o guanyador o guanyadora, doncs sí, és la Carla de Urmeneta, i que estigui tranquil·la, perquè l'obra és aquest diumenge, però que nosaltres al llarg del dia d'avui ens posarem en contacte amb ella i li direm la forma per la qual pot tenir accés a les entrades, a aquest parell d'entrades.
Doncs aquests aplaudiments per ella, al Servei Local de Català, gràcies a la feina de l'Albert Macià i la Maroñate, que es posen en contacte perquè pugui gaudir aquesta entrada doble, i fins aquí, ens veiem d'aquí una setmana.
Sí, ens veiem aquesta tarda, si voleu,
o aquesta tarda, juntament amb l'Abel, així és. Gràcies.
Gràcies a tu.
Fins la propera.
Bon dia. Adéu.
boig per tu.
Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Sergi Alemany.
Boig per tu.